Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Cada diumenge aquesta temporada, quan siguin les 10 tocades, arriba la setmana tràgica. Una setmana tràgica que sonarà així.
Tu imagina't un tio de futbol en aquella època que tingués 150 milions de pessetes.
El dinero lo puede todo en la vida.
Era milionari o multimilionari.
Eh?
I arriba un dia...
Tites, tites, no?
En 2000, diuen, no, no.
No, no, no.
Ara vostè no té, no arriba al milió d'euros, té 900.000 euros.
Si han fet bé els números, no els han fet.
Però tu dius, però, escolta, me'ls han fotut de cop, saps què li dic?
Em sento enganyat.
Vull dir, i quedes pelat.
Un robo?
Vull dir que de bones a vegades la gent parla molt.
I love other people's money.
I les circumstàncies, si no, no t'has actualitzat.
La Rosalia.
Vull dir, la gent va perdre molts calés. Amb una paraula, el que tenia cèntims...
El Palau hi ha molta pinya.
Va perdre molts calés.
Hi ha molta gent que cobrava en negre.
Per què carai poseu la copa? Per què la poseu? Eh? Per què ho feu?
La setmana tràgica.
Ion Sindreu i Toni Rodon, benvinguts al Suplement. Com esteu?
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bé, molt bé. Esteu... Una mica de por, aquesta música.
Sí, és inquietant. Això és la setmana tràgica. Deixeu-me dir d'entrada, el Ion Sindreu el coneixeu de l'any passat, reporter del Wall Street Journal, columnista, de fet. Amb ell continuarem repassant tot allò que passi al món econòmic que ens afecta i que hem de conèixer. El Ion Sindreu el tenim a Londres, però és que aquest any també s'incorpora en aquest espai el Toni Rodon, que ara mateix és a Londres, però a partir de diumenge que ve serà a Barcelona. Toni, benvingut.
Moltes gràcies, molt un plaer estar aquí amb vosaltres.
A veure, primer de tot, expliqueu-me què hi feu tots dos aquí a Londres.
Home, què hi fem? No ho sé, fa temps que el Toni va venir. Jo ja hi era d'abans, fent tot això del periodisme americà, que és tan divertit. I juraria, Toni, que tu portes, què, 2 anys aquí?
Gairebé 3 anys, sí.
Gairebé
3 anys fa que estem aquí intentant arreglar el món de les ciències polítiques, que hi ha molta cosa a fer encara.
Doncs va, si us sembla, Sindreu, podem presentar el Toni Rodon com es mereix avui, que és el primer dia. De fet, és un dels fitxatges estrella d'aquest any de la temporada del Suplement. Direm el currículum sencer avui, que els oients se l'apuntin, i a partir de la setmana que ve ja direm Toni Rodon, politòleg. A veure, doctor europeu en ciències polítiques, investigador a la London School of Economics, professor a la Universitat Oberta de Catalunya, investigador a la Universitat Stanford a Califòrnia, format a la Universitat Pompeu Fabra, investigador d'ideologia, la participació electoral, la geografia política i els partits polítics, i després de tot això, el destí ha volgut que aquesta setmana el Toni Rodon firmi un contracte amb la Pompeu Fabra, o sigui que torna a casa. Tot això una persona que va sortir de Mataró. Benvingut, Rodon, a casa.
Molt bé, moltes gràcies. Ara està pensant, caram, tot això he fet.
També fas això de córrer, que jo no entenc per què la gent ho fa. És allò que te'n vas, no te'n vas a Epping Forest i aquestes coses?
Sí, pensa que això de l'acadèmia és un món que mentalment és perillós. Aleshores necessitem una distracció pels caps de setmana o per les setmanes per tal de no acabar amb allò amb problemes mentals, bàsicament.
Tu també fas dobles maratons i això escapa?
No seria el cas. Bàsicament perquè els caps de setmana tinc 8 hores de ràdio dissabte i 8 hores diumenge. I entre setmana no ho recomana el metge. Vull dir que no...
Jo crec que no recomana mai ningú.
Però l'escapa és un tio que se'l veu físicament bé, no? Vull dir, jo crec que deu fer algun tipus d'esport o ja és genèticament
comparat
així.
Comparat amb mi, tothom se'l veu físicament bé.
Mira, et diré que és més genètic que no pas per un tema d'estar hores al gimnàs. De moment tinc aquesta sort, és una sort que s'espatlla amb el pas dels anys. Vull dir que mai se sap. Escolta'm, dit tot això, com dèiem, el Toni Rodon és politòleg, el Ion Sindreu és economista o és periodista que es dedica al món de l'economia. Bàsicament, el que hem fet aquest any al Suplement és ajuntar aquests dos conceptes amb aquesta setmana tràgica, setmana política, setmana econòmica. A tot això, doncs, el que farem és precisament conjuminar d'alguna manera aquests dos conceptes. Començarem per un dels dos, que tots dos porteu un tema preparat, de fet, un tema que avui us hem proposat nosaltres. Començareu amb el Sindreu, que és el veterà d'aquest espai. Tots dos, evidentment, us podeu interrompre. A banda, deixeu-me dir que tots dos sou amics. Vull dir que, d'alguna manera, l'únic que farem aquest any al Suplement és traslladar aquestes converses que feu o fèieu al pub amb unes pintes angleses. D'acord?
Sí, mirant el Barça. Que, com el Toni diu, optimisme és madridisme.
Exacte. Sempre es pot perdre un llençol en tota bugada. Sí, sí.
Doncs va, arrenquem amb el Sindreu.
So the Bundesbank actually saying first of all that there's more and more weak momentum in their industry.
Aquesta captivadora veu ens adverteix doncs, que els números no acaben d'anar bé. S'acosta una nova crisi mundial o això és el que han explicat alguns diaris, entre els quals el Wall Street Journal aquest estiu. Això va de debò, Ion?
Bé, recordes que en parlàvem el curs passat, que hi havia doncs, una desacceleració a tota l'economia mundial i que bàsicament hi ha dues teories bastant importants sobre la taula. Les dues apunten a la Xina. La primera és, vosaltres sabreu que el Donald Trump, el president dels Estats Units, doncs s'ha posat entre cella i cella això d'arreglar les relacions comercials amb la Xina i diguem-ne s'ha iniciat una certa baralla en què els dos països estan posant aranzels l'un a l'altre, intentant doncs, arribar a un acord en què el dèficit comercial americà es tanqui una mica. I llavors hi ha molta gent que posa l'accent en que això doncs, està generant una desconfiança bastant important a l'economia mundial. Però jo crec que la teoria que en el fons té més pes, tot i que és una mica menys vistosa, és que la Xina està desaccelerant per motius doncs, estructurals. No? És a dir, després de molts anys de créixer molt, doncs pràcticament el que era fàcil de fer ja ho han fet, tenen un munt de deute acumulat que per ells és menys important que per nosaltres perquè al final el govern ho maneja tot, no? I els números els pots fer desaparèixer, però com que són una font d'importacions molt bèstia, el que està passant és que tota la indústria mundial està desaccelerant i clar, ara escoltàvem els alemanys que són els que tenen segurament l'economia més dedicada, no? A les exportacions industrials de tot el món ara mateix, tenen un superàvit comercial que és el més gran de tota l'economia mundial, evidentment són els que més pateixen aquesta desacceleració, estan venent menys cotxes i, per tant, això, doncs, la gran pregunta és si afectarà la resta dels sectors de l'economia o no.
Mm-hmm. I aquí pot dir, escolta'm, encara no ens hem recuperat de la crisi que ens va afectar fa una mica més de 10 anys, va arrencar el 2007, encara estic patint aquestes conseqüències, ja me'n trobo amb una altra, no?
Bé, això és cíclic, eh? Sí, de fet, als Estats Units, que no han patit... vosaltres recordareu el que hi va haver allò que quan el Zapatero deia hi ha brotes verdes, no? Llavors es va tornar a caure en la crisi. Doncs això als Estats Units no els va passar. Des de la gran recessió del 2008-2009 doncs s'han recuperat i, de fet, és el període més llarg de creixement de la seva història ara mateix. Per tant, precisament molta gent diu el contrari, no? Home, ja toca, no? Com és que no està passant? I jo crec que això també està afectant que molta gent pensi que és inevitable que caiguem en crisi, el fet que miren el calendari i diuen, home, ja tocaria. Però és veritat que aquí, doncs, a Europa no hem tingut aquesta sort i, per tant, doncs, ens agafaria molt més desprevinguts. A més, si tu recordes quines han estat les receptes per sortir de la crisi, han estat totes enfocades a l'exportació, no? Han estat totes retallar sous, austeritat fiscal... és a dir, d'alguna manera destruir l'economia interna, no? A favor de l'externa. La idea que, bé, nosaltres ens martiritzem molt, però com que baixarem els costos i tal, doncs vendrem molt a l'exterior. Clar, ara la crisi ens està venint de l'exterior. És el que deia, vull dir, l'economia domèstica, el consumidor, està fort, fins i tot a Alemanya, eh? Tu mires les dades i la gent consumeix, per tant, en principi, això, a nivell domèstic no tenim un gran problema. Però, clar, ens hem enfocat tant a exportar que la pregunta és, home, és que potser ara no tenim, no? El consumidor, per més que estigui fort, no suportarà, no? El fet que des de fora aquest gran forat negre que és la Xina doncs, ens deixi de funcionar.
A més, John, hi ha el clàssic factor que li diuen de l'estat d'ànim, no? Que és aquesta relació, diguéssim, bidireccional entre el que diuen els polítics i els mitjans i el que pensa el ciutadà, no? És a dir, si tu estàs bombardejat tot el dia amb missatges de ve una crisi, ens acostem a una recessió, hi haurà problemes en el futur, fins i tot tu voldries comprar-te un cotxe o una casa, sí. Però com que reps aquests inputs, el que fas és posar els diners a un banc, ho estalvies...
És allò que en John Maynard Keynes en deia els esperits animals, que vol dir que hi ha un moment que t'espantes i el proper espantar, no, genera... De fet, això se n'ha parlat molt als mercats aquesta setmana, perquè com que els mercats segueixen mirant aquestes dades, no, i s'espanten, però alhora veuen que tampoc està clar que això sigui una recessió, no, bèstia, clar, llavors ara la por ja és que la por generi por, o sigui, ja estem en aquesta segona derivada. No?
Sí, i una mica ho estem veient en aquest país, no? En el que estem ara, amb el tema del Brexit, que i em perdó per introduir el gran elefant, d'aquest país, però En el fons, objectivament, encara no s'ha sortit, com no. Hem vist durant aquests anys amb el tema, però la gent ja reacciona a un possible impacte negatiu que en el futur pugui arribar a produir tant el nou deal, és a dir, el nou acord, com un possible acord que pugui haver-hi amb la Unió Europea.
Sí, per exemple, jo estava parlant amb Airbus l'altre dia, que és una de les empreses que segueixo pel tema d'aeroespacial, i em sembla que deien que tenen un mes acumulat d'inventori. És a dir, que diguem-ne, si bé, vosaltres sabeu que això és molt complicat, aquí es fan les ales dels avions i, per exemple, a Espanya es fan els estabilitzadors, llavors que tot això va entre fronteres, no? I sí, clar, ells tenen pensat que si hi hagués algun tipus de disrupció, no?, tindrien un mes per arreglar-ho. Però, clar, això també fa que segurament projectes d'inversió doncs, no es duguin a terme, no perquè hi hagi hagut Brexit o no hi hagi hagut Brexit, sinó perquè, com que no se sap què passarà, doncs ho frenes. No està clar fins a quin punt està passant, eh? Vull dir, és aquelles coses que no saps mai, perquè com que la Xina està desaccelerant, potser és això, vull dir, no ho sabem, però sí que l'economia britànica tampoc està anant gaire bé ara mateix.
Rodon, desmentim que tu tornes a Catalunya pel Brexit, eh?
No, jo no torno pel Brexit, no. En tot cas, el meu sou, diguéssim, era pagat per un projecte europeu, pels famosos ERCs. De fet, aquesta setmana han sortit una nova ronda dels ERCs i estava pensant que el Regne Unit sempre surt a la llista com el primer país en rebre projectes europeus, i el segon era Holanda, per cert. Espanya estava prou lluny. I en tot cas pensava que clar, que molta d'aquesta gent, i de fet jo m'he trobat amb molts amics, amb molts investigadors, que tenen dubtes de fer la seva carrera acadèmica al Regne Unit, perquè hi ha aquesta nebulosa de què passarà amb els seus diners o amb el seu contracte o amb els seus projectes d'investigació, no? Això és una font d'inestabilitat i, clar, a l'acadèmia a vegades requereix un cert mig-llarg termini en el que els experiments, per exemple, duren un cert temps, i si de cop no tens l'assegurança que et podràs quedar, llavors ja et poses en dubte el fet de quedar-te. Però no, en el meu cas personal no té res a veure, hi ha altres inputs.
Va ser la pasta,
la no?
Va ser els calés.
Sí, com tothom sap, el sou al sud d'Europa és molt més elevat que no pas al Regne Unit.
Welcome. Som els Suplements, som a Catalunya Ràdio. Això que sona és la Setmana Tràgica amb el Toni Rodon i el Ion Sindreu. Avui tots dos excepcionalment des de Londres. Deixa'm dir que us veig a través d'una pantalla, veig un fantàstic skyline de Londres, meravellós en aquest diumenge. Una imatge preciosa. Hem començat parlant una mica d'economia. Sembla que aquesta crisi ve amb força. Veurem com ens agafarà. El que farà el Toni Rodon aquests dies és, evidentment, i ara que torna al sud d'Europa, està molt pendent del que passa a la península, on en una bonica maceta Pedro Sánchez fa dies que intenta negociar un govern solitari, però que alguns li demanen que sigui de coalició. Jo et poso un tall de veu, Rodon, i tu em dius què t'aboca, d'acord? Som-hi.
Aviam.
Nuestro invitado de hoy es eso que podríamos llamar un spin doctor, pero muy especial. Culto, rápido, sensible. Es una pena que casi siempre haya trabajado para nuestros adversarios. En otra vuelta de tuerca, es un honor presentarles a Iván Redondo.
Atenció, perquè preparant aquest espai hem trobat a YouTube una entrevista de Pablo Iglesias, aquest que sentíem del programa La Tuerca, una entrevista de fa 3 anys a Iván Redondo. Toni Rodon, qui és Iván Redondo?
Bé, doncs Iván Redondo ara mateix seria un dels grans noms de la política espanyola. No se sap si per intenció del propi govern espanyol o perquè ell realment s'ho ha merescut o per una combinació de les dues coses. Però en resum, és un consultor polític basc que va néixer l'any 1981, té 38 anys, a Sant Sebastià, i és el director del gabinet de presidència, el que, diguéssim, l'encarregat de portar tota la comunicació política del govern i, per tant, per definició, l'encarregat de portar les negociacions per formar govern del PSOE i, per tant, el principal home en la interlocució amb els diferents partits, principalment amb Podemos. Mm-hmm. I, de fet, ara posava un tall de veu d'aquesta entrevista que es va produir fa uns anys amb Iván Redondo i Pablo Iglesias, i jo me la vaig escoltar ahir i és fascinant el grau d'admiració de Pablo Iglesias que li té a Iván Redondo, que és un
perquè
home...
Perquè li encanta Game of Thrones a Pablo Iglesias,
sí,
no? Per tant, tot el que és allò, estratègia política, li l'entusiasme, no?
Efectivament, i a Ivan Redondo li agrada més House of Cards. Van tenir un cert debat, però és una conversa, Jon, que et recomano que l'escoltis, perquè és molt profunda, la veritat. Em va sorprendre positivament de la quantitat de profunditat que aquesta conversa tenia.
Però quina House of Cards? La britànica o la del Kevin Spacey?
L'americana.
L'americana. Ostres, no suporto aquesta sèrie. Se'm fa molt empalagós. El que sí em recorda, Ivan Redondo, és The Thick of It, que no sé si l'heu vist, és aquesta altra sèrie britànica, bastant més realista, en què el Peter Capaldi també juga aquest rol, no?, de Malcolm Tucker, que està bastant inspirat en el cap de gabinet del Blair, a l'Alistair Campbell, que bàsicament doncs, és això, no? És l'estratègia política contínua, insultar els rivals, no?, acorralar-los doncs, per generar-los-hi no? aquesta ansietat i portar-los on ell vol, que de fet ho estem veient també ara amb el Brexit, amb aquest senyor que es diu Dominic Cummings, que és el que porta tot el, no?
l'estratègia del Boris Johnson, no? Un moment, perquè jo crec que hem de situar encara més una mica més el personatge, perquè Ivan Redondo, expliquem d'on ve aquest senyor, perquè aquest senyor ara treballa per Pedro Sánchez, però fa pocs anys tota l'operació de Xavier García Albiol de netejant Badalona, que va guanyar les eleccions, la va idear ell. Vull dir, si jo et pregunto quina ideologia té Ivan Redondo, tu què em respons?
Doncs la veritat és que seria difícil de saber. Probablement tingui una ideologia més aviat que s'acosta a la no ideologia.
O sigui, és un mercenari de la política, m'estàs dient.
Diferents partits. És possible, en el mercenari en el sentit... mercenari pot tenir un sentit negatiu, però també pot tenir un sentit positiu, en el sentit de que ell pot arribar a compartir diferents punts polítics o ideològics amb diferents partits, i això, conjuntament amb la seva, diguéssim, capacitat, amb els seus interessos econòmics o polítics, el fa que basculi d'una banda o una altra. Efectivament, Ivan Redondo ha treballat per Albiol a Badalona, també va treballar per Antonio Bassagoiti, va ser una peça clau a l'hora de formar el govern de Patxi López al País Basc. També va estar al darrere de la comunicació de l'OPA, recordeu aquella OPA de gas natural Endesa.
Ah, sí, això també?
També va estar allà a darrere i, per tant...
Té un currículum més llarg que el teu, Té un currículum més llarg que el teu, Rodon.
Té una trajectòria molt llarga i ahir, quan m'escoltava l'entrevista, té frases realment molt interessants.
Un segon.
Frases
un
que,
segon.
La veritat...
Deixa'm que jo te'n posi una i després em repasses les teves.
Yo creo que siempre he sido una persona discreta. Yo creo mucho en la discreción, en la prudencia. Y soy una persona que trata de prevenir siempre. Pero desde pequeño soy muy respetuoso con todas aquellas personas que tengan cualquier tipo de ideología. Siempre lo he sido. Me he educado así en casa.
Mira, parlant d'ideologies, a tu què et va cridar l'atenció?
A mi, dues frases. Una que va dir que les grans decisions depenen de molts pocs punts i va dir concretament el 80% dels vots depenen del 20% de les decisions. És a dir, ell està obsessionat amb aquesta idea de que el missatge ha de ser molt simple, ha de ser molt bàsic, ha de ser molt, molt senzill i que ha d'arribar, diguéssim, fins i tot, en certa manera, un punt populista. I això no ho dic jo, ho diu ell mateix durant l'entrevista. Ha d'arribar de forma directa i clara al ciutadà.
Que segur que Pablo Iglesias està d'acord també amb això, perquè de fet Podemos...
Tots dos estan d'acord.
No, des de l'acadèmia i de la ciència política per d'alguna manera, no, idear una plataforma que entengui aquest tipus de coses, no, i desplegar-les. Després, si ho aconsegueixen o no, això cada un... No?
Sí, de fet, hi ha un moment molt interessant de l'entrevista en què tots dos es tiren floretes l'un a l'altre. I Ivan Redondo li diu que això de Podemos, malgrat la distància, la certa distància ideològica, és un fenomen molt positiu per a Espanya, de fet, i que ha anat bé i que li agrada, i que a ell fins i tot li agrada i comparteix molts dels preceptes del moviment del 15M i de tot el que ha passat després. Aquest enamorament, però, crec que ha saltat una mica pels aires en els últims anys i en els últims mesos, i sobretot fa referència a la segona frase que m'havia apuntat, que és aquesta idea, i ell ho diu clarament, que és que la política sempre genera cadàvers, i ho diu així, la clau és saber esperar quan arriba aquest cadàver.
Però s'inclou a ell o no en els cadàvers?
Això és el dubte que em va quedar.
Tard o d'hora...
Aquesta vegada.
Molt bé. Amb tots aquests elements damunt la taula i davant d'aquesta negociació feixuga pesada que nosaltres també ens encarreguem d'explicar o de situar també a cada programa, a cada informatiu, a cada pàgina de diari, vosaltres que sou els entesos, us atreviu a fer alguna mena de pronòstic de què acabarà decidint Ivan Redondo? Perquè no sé si fins i tot el país pot anar a eleccions per la decisió d'aquest senyor, més que de Pedro Sánchez, fins i tot.
A mi, això ja ho veuràs en el llarg de la temporada, Roger, que això de fer prediccions em posa una mica els pèls de punta, però m'atreviré a fer-ne una, que no és ben bé una predicció. Jo el dubte principal que tinc és si l'objectiu realment d'unes noves eleccions... És a dir, aquí poden haver-hi diverses coses. Una, que és pressionar a Podemos. Això és l'òbvia, és la que tothom destaca. L'altra és que, efectivament, unes noves eleccions... donin un mateix resultat però generen un cost tan elevat a Podemos que Podemos acabi acceptant l'abstenció i no entrant al govern. Però després hi ha una tercera que s'apunta molt poc, que és que aquestes noves eleccions no tinguin res a veure amb Podemos, sinó que vagin dirigides als altres partits, que és que bàsicament a PP o Ciutadans.
Home, Ciutadans, no? Que els va passar la campanya repetint que no pactaria amb el PSOE, si és nova campanya és nova vida, no? Per tant...
Efectivament, i aquelles promeses que havies fet anteriorment ja carreguen un... ja són diferents, ja tens un altre escenari de joc i per tant pots dir una cosa totalment diferent.
Sí, a mi portant un altre cop al Regne Unit, ja em perdonareu,
està bé,
aquests dies, però em recorda molt també la situació que hem viscut aquestes darreres dues setmanes, no? En què, si ho heu estat seguint, Boris Johnson doncs va intentar limitar, no?, el temps en què el Parlament Britànic es podia reunir per bloquejar-li un Brexit sense acord amb la Unió Europea, i clar, molta gent es va posar les mans al cap i va dir, oh, això és la fi de la democràcia anglesa i tal qual, no? Clar, el que està passant aquí en el fons és que, si veieu què li va passar a la Theresa May, és que el Parlament no té cap incentiu per votar cap acord, perquè ells poden seguir extenent-ho fins a l'infinit, no? Per tant, si no tens una data límit, no?, que d'això també en vam parlar aquí, escapa, si no tens una data límit, ningú té cap incentiu per posar-se d'acord amb gent d'altres partits, perquè li suposa un cost polític. Per tant, Boris Johnson el que ha intentat fer, no?, és això, és acorralar-los una mica per intentar generar una situació en què això es desllorigui. I jo crec que, igual que amb el tema del Pedro Sánchez, no tinc clar que hi hagi un objectiu concret. O sigui, no hi ha un pla, no?, allò que la jugada segur que acaba així. Jo simplement crec que hi ha una anàlisi de, per aquesta via hi ha molt més a guanyar que a perdre, sigui eleccions que Podemos, o en aquest cas, en el cas del Boris Johnson, no?, l'oposició doncs es plegui el que jo dic, al final tens molt més a guanyar, no?, apretant aquí, sobretot si les enquestes et van a favor, que no, doncs, no intentant arribar a un punt que no satisfaci a ningú.
Sí, a Iván Redondo i els altres ideòlegs de Moncloa potser els aniria bé llegir un article acadèmic que es va publicar l'any 2016, que repassava ahir. En aquest article acadèmic, bàsicament, els seus autors, uns americans, estudiaven les eleccions que s'han fet des de la Segona Guerra Mundial i per què s'avancen les eleccions i si avançar les eleccions genera algun tipus de benefici electoral, no? Llavors, de 318 eleccions, ells van analitzar que 46 d'elles avançades generaven un benefici electoral de 5 punts percentuals. És a dir, que si en una elecció treus 30, quan l'avances en treus 35, per dir-ho d'alguna manera. Ara bé, el que ells diuen és que avançar les eleccions només, i això és important, només genera un benefici quan ets al govern i, a més, l'economia va bé. En aquí estem parlant d'un altre escenari, que és que el govern encara no s'ha format.
I que l'economia comença a trontollar, també l'espanyola.
I que l'economia comença a trontollar.
No a nivell d'ocupació, però...
No.
Que dic, clar, que això és el final que importa a la gent, perquè el PIB, una estadística, no sé on vagi malament, és el que dic a Alemanya ara mateix, no importa, no? Vull dir...
Però en aquest escenari, diguéssim, en el que no s'ha format govern i l'economia, diguéssim, no va per tirar coets, el benefici electoral és gairebé zero, no n'hi ha. Per tant, estaríem més aviat en aquest segon escenari, malgrat que dona la sensació que els ideòlegs de Moncloa pensen més aviat en el primer, és a dir, en aquesta idea de que si anem a eleccions ara, repetir-les, el gran beneficiat serà el PSOE, i això provocarà un tauler de joc nou més en benefici seu.
Però jo segueixo pensant que encerten, i potser m'equivoqui, perquè, com tu deies, és que encara que no treguis millors resultats, tu estàs deixant els teus rivals polítics en un estat bastant crític, no? En el cas de Podemos, jo crec que s'ha vist que la seva ambició a nivell programàtic és molt baixa, o sigui, s'ha rebaixat molt, en el sentit que jo no sé quina és la seva línia vermella programàtica, i si la tenen, en tot cas, ha quedat ofegada, no?, per tot el debat, i per tant, només amb això el PSOE jo crec que ja guanya, i en el cas de Ciutadans, que els tenien en contra, doncs, com dèiem, pot ser que se'ls tornin a...
Sí, efectivament, un dels grans avantatges del PSOE, que ara comentava l'Ion, és que el PSOE pot pactar amb diferents persones, amb diferents partits, no només està restringit a una força política. Podemos no. Podemos o entra un govern de coalició amb el PSOE o dona suport al PSOE des de fora, però no, aquestes són les seves úniques opcions. En canvi, el PSOE pot jugar una mica més a buscar un ampli ventall d'acords que ara mateix no es veuen, però que en un escenari d'unes noves eleccions es podrien veure més factibles. Per tant, en la forma, contesto aquella pregunta que em feies al principi que encara no he respost, si veig eleccions.
Sí,
jo avui en dia, si m'ho preguntes avui, sí.
Que sí, que hi haurà eleccions, no?
Jo, amb una alta probabilitat, probablement sí. Ara bé, evidentment els escenaris canvien molt.
Escolta'm, estic una mica allò... No sé si diu fes, però no m'heu dit res de la careta del Charlie Reixac, que presidirà aquest espai, aquesta temporada. Vull dir...
Ens ha encantat.
Gran explicació de la inflació, no? I de com afecta doncs, no? el teu patrimoni, sobretot el patrimoni financer.
El guru de les finances. Un dia el portarem també a l'estudi i podrem conversar tots quatre sobre economia. També serà molt divertit. Escolta'm, crec que això promet, això de la setmana tràgica, cada diumenge a les 10 del matí dins del suplement amb el Ion Cidreu i el Toni Rodon. Rodon, la setmana que ve ens retrobem aquí a l'estudi, ja ben tornat a Catalunya, amb el Ion Cidreu, doncs continuarem parlant amb ell des de la seu del Wall Street Journal aquí a Londres. Una abraçada ben forta a tots dos. Fins diumenge que ve.
Una abraçada.
Vinga,
que vagi
fins
bé.
La propera.